Bilis literaria. Bilis literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia.
Vanguardias.
Fanzines.
Arte incendiario y reivindicativo.
Poesía subversiva.
Letras desterradas por la historia.
Conceptos decadentes.
Bueno, hola, un dilluns més. Estem a Bilis Literària, al 104.5 de l'FM, a Ràdio Bronca. I avui és dilluns 25 de maig.
Sí.
Estamos con la resaca
post-electoral.
I bueno, avui portem un programa especial.
Sí.
No, Cris? Bueno, primer saludar a la Cris. Hola, Cris.
Hola, què tal?
I al nostre convidat d'avui, el Simon.
Bones.
I jo, la Laia, hola. Bones a tots.
Doncs sí, avui tenim un programa molt especial perquè hem convidat el Simon, que és el coordinador del Festival Literal, que es farà el pròxim cap de setmana aquí a Barcelona. I bueno, tenia moltes ganes de parlar amb ell, a veure què... Perquè no sé, sembla molt interessant així, no?
La veritat és que sí. I per introduir-lo anem a posar una cançoneta.
Vinga.
I després ella ens explicarà per què aquesta cançó i quina és, i aquestes cosetes.
Sí, estem aquí per interrogar-lo avui. Espero que hagi vingut preparat.
Sí, hem dit, no preparem programa, el convidem, no? I així no sé,
jolín, Laia,
no sé què quedem.
Que mala vera estem quedant.
Que som molt honestes. Bueno, doncs ahí va.
Molt bé, doncs després de sentir aquesta cançó començarem una mica a fer l'entrevista, no? Jo volia saber en primer lloc com va sorgir o d'on va sorgir, d'on va néixer aquest projecte.
Doncs al voltant de fa un any ens juntem 5 editorials de crítiques de Barcelona, que són Bellaterra, Polen, Icària, Virus i Tigre de Paper, de la que formo part. I després d'una anàlisi de veient que no hi ha cap fira de llibre a Barcelona, tret de la Setmana del Llibre en Català, veiem que hi ha una necessitat dintre del sector editorial i, a més, tenint en compte que nosaltres som editorials de literatura crítica, doncs decidim que la fem i que la volem fer adequada a les nostres necessitats. Les nostres necessitats són justament... No? Poder desenvolupar un projecte de fira del llibre amb un nivell de qualitat professional però portat des de l'ímpetu i des de les formes de fer dels moviments socials i de les nostres mateixes formes de fer, que són les de les editorials, doncs, com ja he dit, no? Des de Virus, que és una de les històriques del moviment anarquista, Tigre Paper, que som uns novells, Polen, que també van néixer justament com nosaltres, però Bellaterra, que és una de Bellaterra o Icària, que són una de les grans del pensament crític, sobretot a Barcelona. I tenint en compte que Barcelona és la capital de l'edició, és la capital de l'edició en català i és la capital de l'edició en castellà, i alhora és una de les capitals de l'edició alternativa o crítica i la Rosa de Foc i els moviments alternatius, doncs era necessari que hi hagués una fira d'aquestes característiques. No sé, vull dir, una de les, no sé, o sigui, era la idea era construir, doncs, aquest espai de 3 dies de conferències, 3 dies d'entrevistes, 3 dies d'activitats al voltant de la literatura, i poder portar el bo i millor de totes les editorials crítiques del conjunt de l'estat espanyol. Una mica aquesta és la idea, i sembla ser, doncs, que l'objectiu més o menys el podrem assolir, perquè tenim 37 editorials confirmades, 3 llibreries de Barcelona, més de 40 activitats literàries, dels millors ponents d'Europa i d'Amèrica Llatina, i bé, bueno, sembla que...
Sí, faltaran hores per tanta...
Exacte.
Per tanta activitat.
He vist que bueno, vau fer un Verkami, no?, per aquest projecte, i que l'heu assolit ja.
Sí, avui l'hem acabat, però el vam tancar fa una setmana, amb un èxit de 3.500 euros, que era el que necessitàvem, i superats, no?, bastant tranquil·lament. I el fet era per poder demostrar que una fira d'aquestes característiques es podia fer sense finançament públic i poder autogestionar i autofinançar un projecte d'aquestes característiques. Tenim un pressupost global de 10.000 euros, que no és cap broma, i ho hem aconseguit gràcies a les aportacions de les editorials i gràcies a les aportacions dels lectors i les lectores que han aportat en el Verkami, no? I això és un repte organitzatiu, és un repte de construcció d'un projecte d'aquestes característiques, ja que 10.000 euros de pressupost, doncs no és, com ja he dit abans, no és cap broma, no? És un pressupost ja alt. I més, aconseguir-ho totalment autogestionat, és a dir, totalment autofinançat. No hi ha hagut cap aportació de l'administració pública, ni de cap mecenes general, que també podríem haver, no, tenir, però nosaltres no tenim aquests recolzaments exteriors, no? Ni patrocinadors ni això. Llavors, doncs, estem molt contents de poder haver aconseguit aquest d'això, que tenim 150 mecenes, s'han aconseguit 3.500 euros, a més, s'han venut dintre de, o venut, o dintre, les recompenses han sigut més de 200 llibres. Vull dir, estem molt contents perquè tot això ha incrementat que molta més gent llegirà literatura crítica, i ho farà de la mà de les editorials que vindran a la fira, que això és un èxit ja per si mateix.
Thank you.
Doncs ens agradaria saber una mica què podem trobar, o sigui, quin és el programa d'aquestes jornades i què hi ha a més de molts llibres i molts ponents interessants.
Perdona, Simon. Hi ha una cosa que no hem dit. On es fa la fira?
La fira es fa a l'Ateneu Harmonia, que és un espai de l'Ajuntament, però gestionat pels veïns i les veïnes de Sant Andreu. I és una de les grans apostes de la fira, no? També poder-ho fer en un espai que està gestionat pels veïns d'un barri com és Sant Andreu i que a més ha sigut aconseguit gràcies a moltes mobilitzacions i molta lluita en el cas càntic de Sant Andreu, i és un orgull poder-ho fer en un espai com és la Fabri Coats i com és alhora l'Ateneu Harmonia, no? I anant una mica a la programació, doncs a la programació ens trobem dos espais diferenciats, ens trobem 8 conferències amb diverses temàtiques, des de la conferència inaugural, que l'hem titulat de Memòria Combatent, i que tindrem Àlex Guerriller del Mil i dels Gari, Jean-Marc Royan, i l'exiliat a Catalunya i activista molt conegut a Barcelona, el Rolando D'Alessandro. I a continuació, això serà el divendres 29 a la tarda, i el dissabte començarem ja del matí a les 11 amb un vídeo sobre Stanbrook, que va ser el vaixell que va portar els exiliats republicans des de l'estat espanyol fins a les costes del Magreb. I seguirem doncs, amb un debat sobre la qüestió de la Unió Europea i l'euro i el sud d'Europa, a càrrec de Joan Tafalla i Jaime Palà. Ara no recordo ben bé l'ordre, no? D'això, però després també hi ha un debat sobre transfeminisme, Emitzia Siga, June Fernández, que és
a les 5 el dissabte estic llegint.
L'editora de Pícara Magazine, i Raquel Lucas Platero, autor del llibre Transfeminismos. Seguim també amb
el periodisme crític.
Periodisme crític amb la Gemma i el Roger Palà, no? És en directe, dinamitzat pel Pere Rossinyol, d'Alternatives Econòmiques. Si m'ho pots fer la xuleta.
Te lo digo, que tengo aquí.
Molt bé.
No, he de dir que la web està molt bé, molt completa.
Sí, sí, és una de les coses que s'entén. El bo és que fos fàcil, accessible i fàcil d'entendre, i realment hem aconseguit una web molt, molt potent.
Currada. Llavors, la recordem, és literalbcn.cat.
Exacte.
Per aquell que vulgui, després d'escoltar-ho aquí, doncs anar a buscar una mica el concret, informació. No? La informació per assistir-hi. Llavors, després hi ha el Pensament Crític Avui Dia.
Pensament Crític Avui Dia, amb Atilio Borón.
És una videoconferència.
És videoconferència, ho fem des d'Argentina, directe a l'Ateneu Harmonia. I tenim el plaer de poder tenir l'Atilio Borón, que és Premio Casa de les Amèriques i que és un dels escriptors i sociòlegs més importants d'Amèrica Llatina, que ha sigut conseller de Fidel Castro, conseller de Hugo Chávez, de Lula, és a dir, un tio molt potent, i que serà interessantíssim poder sentir-lo, sobretot, per exemple, no, la crítica a Ernesto Laclau que ha fet ara, no, amb el tema dels populismes. Un tio impressionant i del pensament crític més actualitzat i més potent ara mateix del continent llatinoamericà. I després continuem
amb l'esquerra i l'imperialisme.
L'esquerra i l'imperialisme. Que serà un gran debat, i serà un debat que saltaran espurnes, i tindrem el Michel Colon des de Bèlgica, que és un dels periodistes que més s'ha ficat i que més ha estudiat les guerres de l'Iraq, la guerra de Iugoslàvia, ara mateix la guerra ucraïna, la situació de bloqueig econòmic i mediàtic als pobles insurgents d'Amèrica Llatina també. Tenim el Marc Almodóvar, que va escriure Egipte tras la barricada, editat per Virus, un anàlisi sobre la revolució egípcia. I tenim la Nazanin Armanian, que és una iraniana afincada a Barcelona, que té un gran coneixement sobre la situació de l'Orient Mitjà i sobre l'imperialisme. No? Llavors, una mica era contraposar les idees més més antiimperialistes de Michel Colon, amb idees diferents com les que pot tenir el Marc Almodóvar o la Nazanin Armanian, no? I després continuem. Tenim...
Ja el dissabte ja no hi ha més conferències, no, ja passem a diumenge, que és la ciutat com a camp de batalla.
La ciutat com a camp de batalla, dinamitzada per Manuel Delgado, Stefano Portelli i José Mansilla, antropòlegs de la UB, de l'OACU, de l'Observatori d'Antropologia Urbana de Catalunya, crec que és, no? I això. I després finalitzem amb...
El món editorial i la cultura del llibre.
Que veig com anillo al dedo a lo que estem parlant avui, no? Sí. On tindrem a l'Emmanuel Rodríguez, a l'Iñaki Vázquez i finalment la Marc Carrera no podrà ser-hi, però estarà el Jordi Panyella de Polen Edicions. I una mica la idea d'aquest debat era poder parlar de la qüestió dels drets, dels copyright, d'això, enllaçada directament amb el món editorial. No tant, sempre es parla molt dels drets musicals, de l'SGAE i tal, però es parla poc de Cedros, parla poc del copyright, del Creative Commons, d'això, com a l'estat espanyol no hi ha cap legislació que reguli el Creative Commons i per tant el Creative Commons és invàlid a la pràctica, per exemple. És a dir, és una llicència sobre el copyright i per tant no té cap validesa jurídica ni legal, simplement és un fet de propaganda o estètic, vull dir...
És a dir, jo comparteixo algo i dic que és Creative Commons i en realitat no...
En realitat té un copyright en tant que és una obra teva. Si és una obra teva, és un copyright al que tu li dones uns permisos d'ús, però això es podria fer sense l'estètica de posar-li una marca. És a dir, igual, si tu li fiques la C de copyright i dius... Però jo deixo, no denunciaré a aquelles persones que facin aquests usos o dono permís a determinats usos sobre la meva obra, no hi ha cap mena de problema. No? Llavors, clar, tenir en compte això i poder debatre sobre aquest tema, no? Per exemple, un dels objectius. I després, durant el dissabte i el diumenge, ens trobem que... Una cosa que al meu entendre és de les coses més innovadores de la fira és que hem volgut canviar el format d'activitats. És a dir, les xerrades són... Les conferències estan organitzades des de les 5 editorials, des de Virus, Pollen, Bellaterra, Icària, Tigre de Paper, etc. No? Les programem nosaltres. En canvi, les entrevistes les programen les pròpies editorials. I l'avantatge és que normalment a les fires del llibre es fan moltes activitats, presentació de llibre, en què hi va molt poca gent i que realment són, més enllà de l'interès molt particular que pugui tenir algú, no acaben de ser d'un interès general cap al públic. No?
Més testimonial, no?
Exacte. Potser hi van 15 persones, 10 persones, 5 persones. No? I el que volíem era fer d'això un avantatge. Llavors el que hem fet és 12 mitjans de comunicació de periodisme crític formen part de la fira i formen part de la fira de quina manera? Entrevistant cadascun d'ells a 3 dels autors que les editorials proposen. Okay. Llavors, en comptes de fer una conferència, una xerrada presentant el seu llibre i parlant, no? He venit a parlar de mi llibre, doncs seran entrevistats per un dels periodistes d'aquests mitjans. Què aconseguim amb això? Aconseguim que tenim una entrevista, un periodista dinamitzant, ja no és aquest fet tan clàssic d'una persona parlant i al públic sense interacció, llavors hi ha la interacció del periodista, no? Que també pot ser més interessant, i alhora tot això serà gravat en àudio i en vídeo i ens servirà posterior a totes les editorials per poder fer promoció dels nostres autors i de les entrevistes aquests.
Molt bé.
I llavors veiem que era una forma molt, molt interessant.
Hem vist que també teniu concerts dintre del festival.
Exacte. No podia... Enteníem que la literatura no pot anar deslligada del conjunt de la cultura i és per això que la fira té una programació especial de concerts i una dinamització de taverna mitjançant el Barcelona Beer Festival no? De cervesa artesana i també de menjar cooperatiu. I la música la programen gràcies a la gent, a la programació de l'Ateneu Harmonia i gràcies al segell discogràfic de música negra Seyed Loud Records, que han fet una feina excel·lent i que programen una programació de DJs continuada durant tota la fira, a l'espai d'exposició. Llavors, què aconseguim? Que ja no hi hagi aquest soroll de fons del bla 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 de la fira i es converteix en un espai que doni gust a passejar, estar-se, no? I dinamitzat per diversos DJs de l'Omioret que hi ha per mateix en el món de la música negra a Barcelona i voltants, no?
Bueno, i a part hi ha el mercat, no? Clar, és una fira,
clar,
com a fira...
Tant, hi ha l'exposició, que com he dit abans, hi ha 37 editorials. Al final hem aconseguit 51 expositors, dels que hi ha 12 mitjans de comunicació, 37 editorials i algun col·lectiu més que ens ha demanat de poder-ne ficar paradeta, no? Com fem una sessió de taula, per exemple, a la Fira del Llibre Prohibit, que serà la setmana següent, que es fa al Born, de gent molt maca. I després destacar alguna de les entrevistes, perquè a dintre de les entrevistes tenim a l'Eduardo Rabassa, editor de Sexto Piso de Mèxic, una de les editorials més potents ara mateix del món editorial independent. Tenim diversos, no? Però també tenim David Fernández, Manuel Rodríguez, Lara Alcázar, que és la dirigent de Femen a l'estat espanyol i que també pot ser molt interessant sentir les seves opinions sobre el feminisme. Després continuem, que tenim ara, a veure, sí, més destacats. Ara m'he quedat una mica en blanc.
Hi ha moltes, eh? Bueno, hi ha moltes entrevistes. També sí. És interessant veure amb qui són entrevistats, no? Sí. Jo penso en la revista Mongòlia, com va salir la entrevista.
No, la revista Mongòlia finalment només posarà la taula, no farà entrevistes.
Seria polèmic.
Però bueno... però tenim mitjans de comunicació com Picara Magazine, que són de les revistes més importants a nivell, jo crec que europeu, fins i tot d'impuls de les teories feministes o de debat feminista, és molt interessant. Però tenim Directe, Diagonal, Alternatives Econòmiques, tenim l'Andreuenc, que és un diari digital de Sant Andreu, tenim El Crític, tenim La Marea, tenim
l'accent,
Radio Terra, ara ja no...
Viento Sur,
sí, exacte.
Catalunya Plural,
diario.es.
Sí. Laia Borda i Alternativa.
Laia Borda, que seran els que s'encarregaran de fer streaming de tota la fira simultani, no? Llavors també podrem gaudir, tota aquella gent que no pugui venir a Barcelona durant el 29, 30, 31, podrà estar veient la fira.
Tot estarà
en streaming, excepte les 8 conferències. Les 8 conferències es gravaran, però no seran en directe.
D'acord.
Per un motiu tècnic. No podíem passar uns cables que no arribaven.
Bueno, no és fàcil, el streaming. Aquí com a ràdio ho sabem,
sí, no?
Que és complicat. Llavors, la gent que no estigui a Barcelona i no pugui anar-hi perquè té altres coses, posa la web de Literal i des d'allà...
Des de la web Literal podrà seguir l'streaming de la fira.
Molt bé. Déu-n'hi-do, amb aquest món tecnològic.
Sí.
Podem parlar amb una persona...
Amb Atilio Barón, des d'Argentina, sí. És molt...
Bueno, hem d'aprofitar les bondats. Doncs us deixem amb un tema de Black Snakes que tocaran dissabte.
Molt bé.
Us deixem amb Lie Me Again. I res, continuem.
S'ho estan currant aquesta gent, eh?
One, lie me baby one more time, love me baby one more time, make sure that you're one man of mine. Come on baby, love me one more day, you will make the things you always say. tight. Tell me, baby, I'm your only one. Climb me, baby, one more time. Love me, baby, one more time. Make sure that your man doesn't mind.
Molt bé, doncs després de sentir aquest tema dels Black Snakes, hem preparat unes preguntes una mica més frondoses perquè està clar que aquest festival, bueno, serà un puntazo i segurament es tornarà a fer l'any que ve perquè serà un èxit.
Esperem que sigui un èxit rotund i que haguem de tornar-lo a fer per clamor popular.
Mira, sí. per aquells que ens escoltin en diferit, perquè a partir d'ara recordo que es tornen a repetir els programes de Ràdio Bronca. La fira és el 29, 30 i 31 de maig. Per tant, si avui ens escolteu o dijous que ve estareu a temps, però si ens escolteu la setmana que ve estaremos hablando del futuro pasado, saps? Serà un concepte raro, però
bueno, que ho sapigueu. Es podran veure els vídeos a la web de literalbcn.cat i veure totes les entrevistes i totes les conferències de la fira, per tant, no mor la cosa.
No,
segueix.
Estarà viu durant molt temps.
Sí, segur.
I clar, doncs, per tot aquest univers que s'ha creat amb aquest festival, no? Ens ha portat a fer-nos unes preguntes, que a veure què ens respons.
Genial.
Perquè, bueno, jo crec que el tema, com diríem, principal d'aquest festival seria una mica la relació entre la literatura i la política, no? Política entre cometes, no? A veure com ens
no, sense cometes.
Com ens ho expliques tu, això? Com...
Doncs...
Què vols aportar?
No, a veure... Mira, per exemple, no? Nosaltres no li hem dit Fira del Llibre Polític, perquè sempre que es parla de llibre polític entenem que és assaig, no? Sempre, no? I teoria i tal. I volíem que fos una cosa més oberta i menys encasilladora, no? I, per exemple, nosaltres l'hem volgut dir Fira d'Idees, ja per un lloc, i de llibres radicals. I radicals per què? Perquè ens trobem que Takatuka, per exemple, que serà una de les editorials que vindrà, és de llibre infantil. I algú et dirà, això no és llibre polític. I jo et dic, bueno, parlem-ne, si no és llibre polític. Un llibre que explica la transsexualitat als nens o que explica... l'amor del l'avi o que explica com netejar-se les mans o que explica que les parelles dels pares poden ser homosexuals sense cap mena de problema i que això no és una cosa diferent, que explica la masturbació als més petits, coses això. Això és política, això és política i política radical, no? Per tant, o tira paper editem novel·les, vull dir, no? I això et diran, no, això no és llibre polític. Bueno, nosaltres ho fem justament amb aquesta intenció, no? I volíem aglutinar totes aquestes editorials que treballen amb aquesta intenció. I justament, no? Entenem que hi ha dos tipus de literatura. Hi ha una literatura que serveix per entretindre i adormir i hi ha una literatura que serveix per entretindre i serveix per despertar. I aquesta és la literatura que nosaltres volem impulsar, la literatura que nosaltres creiem que és l'única literatura que val la pena, no? Que és aquella que et fa tirar endavant, que et fa canviar les coses, perquè aquest món és una merda i perquè l'hem de canviar, no? I això té dues batalles, té la batalla política, té la batalla de confrontació amb l'Estat i la lluita de classes, i té la batalla de les idees, que va de la mà i que ha d'ajudar a confrontar millor, a combatre millor l'Estat i a ser més forts com a moviments socials i com a moviments polítics, no? I aquesta literatura ens serveix per amoblar el cap, amoblar bé la caixa que tenim aquí de ressonància, que no ha de ser una caixa buida, i que ens ajuda després saber per què tirem aquelles pedres a les manis o per què aturem aquell desnonament o per què s'ha de cremar aquell container. Mm. I que no sigui una cosa sense sentit i que l'enemic s'aprofiti. No? I per això, i després per un altre motiu, perquè aquesta literatura i la literatura política ja ens sentim molt que ens narrin com volen la història, com l'expliquen ells, no? I literal i ajuntar totes aquestes editorials serà una oportunitat també d'explicar la història, d'explicar les històries i les vides i les narracions de moltes coses i de molta gent des de la nostra òptica, no? Des de l'òptica dels lleons, no? Del caçador, no? Com deia Galeano. I aquesta serà una de les oportunitats de poder tenir a tots aquells i totes aquelles editorials que impulsen la història dels lleons i no les dels caçadors en un mateix espai i poder-ne gaudir, no? de tota aquesta cosa. Llavors, per això, no, radical, no? De què va l'arrel, i també aquest nom, literal, no? Perquè porta a la literatura, però alhora també porta al ser directes, a tal com raja les coses, no? No anar per subterfugis ni... I això, no? Llavors una mica era, aquesta era la idea.
Molt bé, sí, és una mica com la frase que hi ha de que llegir, bueno, que hi ha el punt de llibre que tenia el d'Arull, de descontrol, de llegir no et farà més lliure, però et farà menys esclau, no?
Exacte.
D'alguna manera. Pues ahí estamos.
Sí, volíem preguntar també, doncs, no sé quina és la data exacta en què van sorgir les primeres editorials així més radicals o alternatives, però sí que des de fa uns anys sí que hi ha una proliferació de llibre polític.
Una explosió.
Sí, i també de llibreries que venen aquests llibres.
Exacte.
I tal. I això creiem nosaltres que està canviant bastant el panorama de la literatura, com s'entén el concepte de literatura, no?
Exacte.
I creiem que és molt positiu i sempre sí. Es parla de la part negativa, no? De que, bueno, és difícil muntar una editorial i tal, però és realment molt positiu tot aquest moviment.
Mira,
no?
Aquí
ens podries parlar de la teva experiència com a començant tigre de paper, no?
Sí. El Miguel de Virus, l'editor de Virus, un dels editors de Virus, té una gran frase, no? Que a mi m'agrada molt, que és: el mainstream està canviant de bando. No? No només la posta canviant de bàndol, sinó que també el mainstream. És a dir, allò que abans era potent, que era només el que editaven les grans editorials, ja no... O sigui, petites editorials com les nostres estan competint a mercat i en influència de tu a tu amb aquells monstres. O sigui, i no tenen res a envejar-li. No? És a dir, tenim grans llibres que han sigut editats per editorials petites i editorials crítiques i que estan fent la competència a això, no? I això demostra Acal, ho demostra Icària, ho demostra Virus. O sigui, el primer llibre sobre la revolució egípcia l'ha tret Virus. a l'estat espanyol. I després l'altre l'ha tret Iru, no? Vull dir, els dos llibres els de referència pel periodisme espanyol sobre el tema aquest són trets per editorials d'esquerres radicals i petites, independents. Hòstia, doncs plantegem-nos, no?, sobre què està passant en el món editorial. I després ens trobem que als anys 70 va haver-hi una explosió de contracultural i contrahegemònica i de batalla d'idees. Allò, després dels 80-90, va anar desapareixent. Mm-hmm. I ara ens trobem que les poques que van sobreviure a això, les que van néixer als 80 com Virus, però que venien d'un món més contracultural que no pas... que venia de l'auge del moviment ocupa, anarquista, etc. I les noves que hem començat ara, és que està havent-hi una nova explosió cultural, està havent-hi una nova contracultura, s'estan generant noves cultures. I el que passa és que potser ara ja no és punk rock i ja no és crestes. Igual hem d'anar a veure les places com s'omple de breakers, com la gent està cantant les seves vides a partir del hip-hop, no sé,
Vull dir, per exemple,
no?
Clar, tot el que és anarquista no és punk, no? Això és com...
Exacte, vull dir que a vegades nosaltres seguim molt entestats en una herència dels 70 i dels 80 i no veiem el que realment està passant al nostre voltant. I tenim experiències genials, pues no sé, per exemple, el hardcore està renaixent de nou. Hi ha grups de hardcore boníssims, no? I tenim el Casal de Joves de Roquetes, que és un dels mm-hmm. impulsors del hardcore. Tenim el Can Keepers Down aquí a Nou Barris com un dels festivals de hardcore més importants d'Europa. I això no ho veiem, perquè estem tancats en les nostres ments menys, no? Per exemple, i ara anant-me'n a la música. Mm-hmm. O estan naixent una fira de llibres, idees radicals, que això, tret del Radical Book Fair de Londres, Edimburg, i una que es fa a Suïssa anarquista, que és bastant potent, no hi ha res més. Bueno, sí, hi ha petites mostres de llibre anarquista, que està molt bé,
es fan a diferents ciutats de...
però que tenen un altre tarannà. Sí. No? Vull dir, no, o sigui, ni millor ni pitjor, simplement que tenen uns altres objectius i això, no? I aquí tindrem pues, lo bo i millor de l'edició crítica, no? O sigui, no sé.
Sí, 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 això ens feia pensar una mica en el paper de literatura com a eina d'empoderament, que és justament el que estaves parlant tu, d'empoderament individual i també social, no? De com... Sí, justament això, no? Dels discursos que a través de totes aquestes lectures, no? De com podem apropar el món amb aquestes editorials... Salut. doncs com està canviant la situació de la literatura i com les persones cada cop més hi ha un accés més massiu a aquestes literatures més properes a la població, no?
Mira, hi ha una altra cosa que diu el Jordi de Polen, per exemple, que a mi m'agrada molt, que és que estem en el moment de la història de la humanitat on més s'ha llegit. Llegim el mòbil, llegim l'ordinador, llegim... O sigui, una altra cosa és el format, però no parem de llegir, estem tot el dia llegint, tot el dia. I ara, si no saps llegir, no pots viure, o sigui, no pots anar ni al metro, no saps... O sigui, no? És imprescindible, no? I això es trasllada a la literatura. És a dir, per exemple, quan ens van voler vendre la moguda del 2.0 i de la digitalització del llibre, i s'ha quedat amb un 3% de vendes. És que és ridícul. Vull dir, no ha anat enlloc.
Era com un alarmisme així.
El llibre en paper desapareixerà. Quants títols vam llegir així? I notícies de la web. Re, boom, fum. Era fum. Mm. En canvi, nosaltres seguim allà, estem traient llibre en paper, estem traient llibres molt bons, estem en el meollo dels debats socials actuals. És a dir, jo què sé, Virus acaba de treure l'aposta municipalista i sortim d'unes eleccions municipals i està inserint en el pensament del moviment llibertari sobre la qüestió electoral. i està passant, vull dir, no? I nosaltres hem tret un dels primers llibres sobre la qüestió de la monogàmia i contra la cultura de la monogàmia, i d'altres editorials també n'han tret, eh? Però i això està sent un dels debats més profunds en el si de les vides de la gent activista actualment. I com això, tantes coses, no? O acabem de treure ara una història política del Kurdistan, per exemple, no? I el Kurdistan estan fent una revolució ara mateix. O sigui, no estem parlant del Vietnam, els anys 70, no sé què. No, és que avui dia, ara mateix, tenim el poble aixecat en armes prenent el poder i autogestionant-se les vides en cooperatives, en assemblees, ara, per exemple, una de les coses que em va sorprendre molt és que ells s'escullen alcaldes i alcaldessa. És a dir, és un càrrec doble pel sentit que té de col·lectiu que sigui un càrrec doble i pel sentit que té d'empoderament cap a les dones, de que és obligatori que hi hagi una dona en el poder per donar la visió de les dones en el d'això, no? Una mica anant-nos... Però això és la narració del moment present. No és parlar sobre què va fer Durruti a l'any 32.
Que també, no?
Que
no
també està molt bé. Que també està molt bé.
I que això... memòria col·lectiva.
És escriure sobre la nostra memòria, però també l'incidir en el debat present actual, no?
Que ens trobem que hi ha mitjans de comunicació i editorials que estan fent aquest paper, no? De generar aquests nous discursos. Exacte. Ara mateix.
O el que esteu fent aquí a Radio Bronca. És a dir, tot això són pedretes que van fent una muntanya.
Clar, tot junt. Sí, sí.
A mi m'agradaria fer-te una pregunta, així que m'ha sorgit ara mateix. Ara que estàs parlant de tots aquests llibres que són actuals i que estan canviant constantment el discurs, no, de la societat, m'agradaria que ens diguessis quins han sigut per tu els llibres més transcendentals en aquests últims anys. Vale. Així que s'hagin publicat.
Pregunta,
Una recomanació? Així,
no, o una no? recomanació no. Quin,
la seva vivència, tu? No?
Sí, com a editor, com a lector.
Per exemple, un dels llibres que més m'ha influenciat i que crec que és una joia i que narra de forma molt... té com tres lectures diferents, no? És Q, de Luder Blissett. No sé si és un... són uns autors italians. Sí, Q, sense res. Luder Blissett era una autoria col·lectiva de cinc autors italians, ara es diuen Booming, que vol dir lo sin nombre o algo així en xinès, no? I és una narració sobre les revoltes que va haver-hi, un llibre totxo, de 500-600 pàgines, les revoltes dels camperols alemanys durant la reforma, no? El segle XVI, el segle XVI, no? I com ells, a partir del trencament que hi ha amb l'Església Catòlica, doncs comencen a empoderar-se i comencen a abolir la moneda, a fer una revolució enmig de l'edat mitjana, no? Però tal com narra la història del personatge, és un personatge que no té nom, mai saps el seu nom perquè viu la clandestinitat perpètua i va canviant de nom. No? I narra una història que és paral·lela al que podria ser la història de l'autonomia italiana dels anys 70. Li passa el mateix, passa per la vida en comuna, passa per la lluita armada, passa per la derrota profunda, la presó, l'exili, la clandestinització personal, no? I per mi és un dels llibres perquè explicava moltes coses sent explicant-te una història, no? I això és el més interessant. A mi és una de les coses que més m'ha influenciat en la capacitat que tenen alguns escriptors per estar-te parlant d'una cosa del segle XVI i que realment estiguis pensant, hòstia, això és traslladable o aquesta reflexió és molt traslladable a la vida ara mateix, no? A mi, jo sóc un gran fan d'aquests autors, vull dir, i els edita bàsicament Anagrama i hòstia, la del Fernández Sabater, no, Fernández Sabater fill, Amador. Bueno, no me'n recordaré el nom de l'editorial. I bé, a mi és un dels llibres que més m'ha influenciat. Després sóc un gran amant de Manuel de Pedrolo i de Vázquez Montalbán. Però això ja és més mainstream.
Bueno, ja. Però...
I per exemple, la capacitat de narrativa de Pedrolo, parlant de... Jo què sé, per exemple, Mecanoscrit del segon origen. Hi ha un moment en què l'Alba i el Dida que es troben un zulo i diu no, hi ha uns homes que lluitaven pels nostres drets fa un temps i es troben un zulo amb armes. Vull dir, això ho està fent en el llibre que ha llegit tots els nens de primària de Catalunya i que seguiran llegint pels segles dels segles. Vull dir, és el llibre mainstream per natura i el tio et fica això pel mig. No, vull dir, en un llibre de ciència ficció, no? Vull dir, era un geni. Era un geni. Acte de violència impressionant. És pràcticament una premonició del 15M. Acte de violència. Tot, comencen a aparèixer en una ciutat dirigida per una dictadura unes pintades que posa cadascú a casa. No feu res. I es fa una vaga indefinida de que la gent no fa res, queda a casa. Fins que tomben el règim. Hòstia, que fort. No? No sé, per exemple, Pedrolo. Vull dir, sí. Autors i, no? que influencien i que dius, hòstia, quina capacitat, o Milions d'ampolles buides, són dels llibres menys coneguts de Manuel de Pedrolo. Per exemple, escrit a l'any 60, o 60 i pico, i parla de la creació d'un grup armat subversiu contra el franquisme. I el va publicar, i el va enviar a un premi literari. Era un geni, o sigui, no? Vull dir, que tenim oblidats autors nostres... Que realment han fet una literatura realment insurrecta, subversiva i tots els adjectius rebels que li puguis posar.
I saltant-se la censura, no?
Sí. Què passa? Que per això han sigut tan oblidats, tan castigats. Aquest any estem celebrant el 20è aniversari de la mort. I no se'n diu res.
No.
I és l'autor d'un dels llibres de capçalera de l'educació a Catalunya. No pot ser que no es digui res. I com això tantes coses, no? Vull dir, per què? Perquè no era massell amb el sistema. Era un tio que fins i tot en els últims moments li van preguntar si ell com es considerava i va dir que volia un món sense classes i que volia una Catalunya independent, no? Però clar, això els tornava, o sigui, els tornava bojos als periodistes, no? I això, i el van deixar de... Va haver de treballar de com es diu això? D'investigador privat.
Detectiu?
Detectiu.
No ho sabia, això.
I va fer novel·les negres gràcies al treball que feia de detectiu. Per exemple, no? És una anècdota, no? Okay. Doncs a mi aquestes obres són les que més m'han influenciat. O la capacitat de descriptiva de Montalbán sobre la capacitat descriptiva de Montalbán, que t'està explicant un bar de festa a Madrid i t'està escrivint l'esquerra madrilenya, no? Dient a la izquierda están tomando gin tonics los trotskistas, a la derecha los anarquistas son más de cerveza y no sé qué. Clar, i amb dos pàgines t'ha descrit d'una forma boníssima i super sarcàstica tota l'esquerra madrilenya dels anys 80, no? És impressionant. Jo, la gent que té aquesta capacitat d'escriure, o sigui, només puc que impressionar-me i sentir una estima impressionant, no?, cap a aquesta literatura.
Hola. Jo et volia preguntar, bueno, una mica més sobre el teu projecte personal de... Bueno, personal.
Vale.
No tan personal,
bueno,
però...
som tres, és una cooperativa.
Però exacte, sobre l'editorial Tira de Paper, una mica quants anys porteu, una mica com funciona,
ara farà
no?
Ara farà 3 anys, ja és un projecte consolidat, anys. Tenim vora 30 llibres editats, el nostre objectiu era treballar el llibre polític des d'una òptica narrativa, tot i que hem acabat fent alguna coseta d'assaig i alguna cosa diferent, també hem tret un llibre de poesia, etc. I la idea era que hi ha dos problemes, que no hi ha llibre polític en català i que no hi ha i que, bueno, i que no hi ha llibre polític o no hi ha editorials especialitzades en narrativa de llibre polític. En castellà, per exemple, tenim alguna excepció, com Hoja de Lata, per exemple, que m'encanten. O sigui, recomanació absoluta.
Que també estaran a,
que també estaran a la fira. Fira. I que estic enamorat dels seus llibres. Si em sent el Daniel Álvarez, Hoja de Lata, referència absoluta i un enamoradíssim d'aquesta editorial. Si podeu comprar-vos els seus llibres, qualsevol val la pena. I no, l'objectiu era treballar la narrativa, no? Treballar la narrativa des d'una òptica política i poder explicar, per exemple, no? Un dels nostres primers llibres va ser La guerra justa que va començar, que és un llibre que s'escriu als anys 70, que augura el que va ser la transició i que va ser segrestat pel Tribunal d'Orden Públic, o l'actual Audiència Nacional, i que no s'ha tornat a llegir mai més. I és el primer llibre que porta les experiències situacionistes del 68 francès, les vanguardes italianes, al català. O sigui, és un llibre excepcional i ningú l'havia fet cas mai. No? És literatura automàtica, escriptura automàtica, tota la manera d'escriure dels situacionistes, l'estil del grup 63 d'Itàlia, bueno, totes aquestes influències i un escriptor mallorquí, hòstia. I el llibre, quan el van anar a buscar la Guàrdia Civil a casa, ahir el van poder detenir, però el llibre no hi era perquè l'havien aconseguit distribuir les 1.000 còpies d'això. Va guanyar un premi que el jurat hi havia el Manel Vázquez Montalbán i guanya un premi el 73 amb un llibre que es diu La guerra justa que ha de començar i que comença narrant la presa del Palau d'Hivern a Moscou, no? A la Revolució Russa, enmig del franquisme. Vull dir, són llibres heroics, no? I que nosaltres volíem recuperar i poder explicar la transició des de la transició i com ja ho veien aquesta gent, alguns, no? Que com acabaria la cosa, pues és molt interessant. O veure, per exemple, Jarraga d'Antonio Lozano, no? Un dels primers llibres també que vam treure, explica la trata de persones i de drogues a l'estret de Gibraltar des de l'experiència d'un camell. I clar, hòstia, és xocant, no? I una novel·la negra escrita no des de la víctima, sinó des del victimari, pues, és genial, excel·lent. No? I Tropel, el llibre de capçalera del moviment estudiantil a Colòmbia. També té descripcions sobre el moviment estudiantil colombià que són per... et quedes blanc, no? De lo sarcàstic i lo... i lo... això que arriba a ser, no? I etcètera. Bueno, fins a 30 llibres.
Déu-n'hi-do. I la gent que et deia quan us veu posar en aquest projecte? De què fas ara muntant una editorial? Què feu?
Doncs hi havia molt poca confiança.
Això, no?
Perquè hi ha un problema a la societat en general, que és la poca valentia que tenim tots i la poca confiança en el fet col·lectiu. Però a vegades hem de ser una mica kamikazes i tirar-nos a una piscina sense saber si hi ha aigua i arriscar i, bueno, i no sempre fracassa, i si fracassa doncs tampoc és dramàtic, no passa res, seguim i demostrar que pues, bueno, pues, fa 15 anys quan vam començar a militar i a organitzar-nos i érem uns xavals, tothom et deia que estaves boig. I ara tenim moviments socials consolidadíssims a Barcelona. I moviments organitzats, i ateneus, i casals, i ràdios, i diaris, i mitjans de comunicació nostres. Bueno, doncs, potser si alguns no haguessin arriscat en el seu moment, no tindríem la directa, no existiria Ràdio Bronca, o, no, i això és important. I cal arriscar, i cal ser valents, i cal apostar-li, i cal fer dels somnis realitats, sense perdre el nord, però bé, veient com es fa, juntant, aprenent... No sé, cap dels tres havíem treballat en el món editorial. I mira, ara, no? Muntar una fira. I posicionats en el món literari català com una editorial de prestigi, no? Inclús dintre del món de l'esquerra. Vull dir, tot això és arriscar. I cal arriscar i a vegades a vegades surt malament, però si ho fas bé, sovint surt bé. I tenim 215 subscriptors, que això és la força col·lectiva que ens dona el projecte i moltes coses.
Molt bé. Jo crec que aquest missatge, no, de que cal arriscar, de que cal estar una mica boig i creure amb els somnis, és un bon missatge per acabar el programa d'avui.
Sí, sí, sí.
També, bueno, no sé si voleu afegir alguna coseta més.
Bueno, moltes gràcies per convidar-nos i per,
a tu per venir,
i per fer aquest programa que és tan necessari en aquests temps.
Molt bé. Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies per venir.
I res, bueno, recordem, 29, 30 i 31 de maig a l'antiga fàbrica
Icoats
a Sant Andreu. Tot el dia, no? Divendres tarda i dissabte...
Divendres tarda no hi haurà exposició, només hi haurà la conferència inaugural i concert. Dissabte tot el dia i diumenge fins a les 4 de la tarda.
I tranquils, que hi ha menjar.
Hi ha menjar, hi ha beure.
Hi ha cervesetes, els beneficis són per causes antirepressives.
El menjar serà per alerta solidària, per causes antirepressives.
Molt bé.
I la resta, si no és per lucrar-se, és per autogestionar la fira.
Molt bé.
Molt bé, doncs us esperem allà, no?
I tant, jo hi aniré segur.
Jo també.
Molt bé.